Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 15 de maig. A aquesta hora s'està celebrant una gran mobilització a Puigcerdà contra la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 als Pirineus. La plataforma Stop Jocs ha aplegat milers de persones en una marxa a la que hi han assistit una vintena d'autocars d'arreu del país. La intenció de la plataforma és que el govern retiri la candidatura per entendre que no és viable ni econòmicament ni ambientalment. I el CNI hauria espiat les negociacions per formar govern a l'alcaldia de Barcelona, segons publica avui La Vanguardia, que hauria tingut accés a documents de la Comissió de Secrets Oficials. Marta, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Segons aquest diari, el CNI va intervenir al telèfon de la persona que mediava entre Esquerra i Comuns per arribar a una possible coalició. Ernest Maragall, líder d'Esquerra a Barcelona, ha denunciat que l'espionatge del CNI afecta la validació democràtica de les eleccions del 2019, en què Colau va ser escollida alcaldessa gràcies als vots del Partit dels Socialistes i l'abstenció de Manuel Valls.
I avui ha entrat en vigor un nou horari comercial a les zones turístiques de Barcelona.
Exacte, la mesura que permet a les botigues obrir tots els festius fins al 15 de setembre s'ha notat a la zona del centre, però no a les botigues de barris més perifèrics. Les principals associacions comercials creuen que l'acord per ampliar els horaris comercials és positiu.
I en clau cultural, la cantant catalana Chanel acaba en tercera posició al Festival d'Eurovisió. La Dolesa de Montserrat només va ser superada pel Regne Unit i Ucraïna, el país guanyador, gràcies al vot popular.
Tot plegat, l'endemà que se celebrés una exitosa 16a edició de la Nit dels Museus, en la que han participat més de 100.000 persones.
Quan passen 2 minuts del punt de les dues, fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Batalla, bon dia.
Hola, molt bona tarda. Avui, diumenge, esperem que s'imposi l'ambient assolellat arreu del territori. Aquest matí teníem alguns intervals de núvols a les comarques de l'oest, també fins i tot han deixat alguna precipitació, algun ruixat de caràcter local. A la tarda, també, en aquests sectors, el cel tendirà a quedar poc ennuvolat, però al Pirineu creixeran algunes nuvolades i també en aquell sector podrien descarregar algun ruixat, alguna precipitació, precipitacions que també de cara al vespre i al final del dia podrien reaparèixer per les comarques de l'oest del territori. En conjunt amb unes temperatures màximes que es mantindran altes arreu del territori, valors que a l'interior se situaran entre els 27 i els 32 graus, una mica més baixes aquestes temperatures a la zona del litoral, sobretot arran de mar. Per demà esperem pocs canvis en la situació meteorològica, un dia de sol amb alguns núvols alts, alguna nuvolada i algun ruixat local a la tarda a la zona del Pirineu i amb temperatures altes. També demà podria aparèixer algun estrat baix o banc de boira molt local a la zona del litoral, sobretot serà més probable a l'inici del matí, sobretot a partir de mitja tarda. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballart, per aquesta informació. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs com al llarg del matí domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana, només hem de destacar que queda intensitat a la ronda a dalt des de la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet en sentit Llobregat arran d'un accident ja retirat a l'altura de Via Júlia. De moment això és tot. Molta precaució.
Gràcies, Fina. I en esports, el Barça necessita sumar un punt aquest vespre a partir de 7:45 al camp del Getafe per assegurar la segona posició a la classificació de la Lliga. Araujo serà baixa per aquest partit per precaució.
I en bàsquet, Barça, Gran Canària, Madrid, Manresa i Joventut Tenerife seran els encreuaments del play-off pel títol de Lliga a l'ACB, un cop ahir finalitzés la temporada regular.
A les vies de so, Pere Sánchez, de la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Marta Gómez i Marc Pijuan. Comencem el Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passen 4 minuts, gairebé 5 del punt de les dues. Bona tarda, us saludem des d'ara i fins les 3, actualitzant tota la informació del dia al Notícies en xarxa. I us expliquem que a hores d'ara hi ha una gran mobilització a Puigcerdà contra la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 als Pirineus. La plataforma Stop Jocs ha plegat milers de persones en una marxa a la que hi han assistit també una vintena d'autocars d'arreu del país.
La intenció de la plataforma és que el govern retiri la candidatura per entendre que no és viable ni econòmicament ni ambientalment. Escoltem els dos portaveus de la plataforma, Bernat Lavaquiol i Helena Guillén.
Nosaltres exigim al president aragonès que no s'arribi al referèndum, que es retiri la candidatura. Ja avui la gent del Pirineu ha fet un clam demanant que es retiri la candidatura i que es plantegi un model diferent pel Pirineu. I la pregunta és, el govern de la Generalitat acatarà el resultat de les urnes quan surti un no i realment es ficarà a fer una planificació econòmica pel Pirineu per diversificar les nostres feines?
No tenim un informe d'impacte ambiental sobre la taula, no tenim uns pressupostos, no tenim un projecte pel Pirineu i per la seva gent, i en canvi el que sí que estan fent és invertir diners en fer propaganda a favor d'aquesta candidatura. Demanem que el president Pere Aragonès s'impliqui i aturi el despropòsit d'aquesta candidatura olímpica.
També hi ha representació política i associativa com de la CUP, En Comú Podem, la Plataforma en Defensa de l'Ebre o Unió de Pagesos, entre d'altres. Entre els assistents ha parlat la diputada de la CUP, Dolors Sabater.
De forma urgent han d'aturar aquest disbarat i el president ha de fer aquest gest de forma immediata. I l'alcaldessa Ada Colau. No pot ser estar declarant l'emergència climàtica i restar en silenci davant d'un despropòsit com el dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu.
La marxa ha acabat a la plaça del Call, però la reivindicació continua a hores d'ara i serà fins a entrada la tarda quan acabi amb actuacions musicals. Però al territori també hi ha qui dona suport a la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern 2030. Per a bona part del teixit empresarial, la competició és una oportunitat per revitalitzar el territori i que s'executin les infraestructures pendents. Sentim ara Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida, i Francesc Armengol, president d'Empresariat Cerdanya.
Un esdeveniment d'aquesta magnitud segur que es reactivarà l'economia, segurament es podran crear empreses i segurament el fet que hi hagi empreses el que fa és arrelar la gent al territori, no? I atraure inversions.
Penseu que Sapporo, Vancouver, Salt Lake City, que són les altres ciutats competitives o zones, territoris competitius a nosaltres, volen repetir. Hem fet aquesta reflexió de per què ells volen repetir i nosaltres estem dient que no. Qui no vol que s'inverteixi el Pirineu en aquests moments?
Seguirem pendent d'aquesta manifestació. Quan passen ara 7 minuts del punt de les dues, en el dia que hem sapigut que el CNI hauria espiat les negociacions per formar govern a l'alcaldia de Barcelona, segons publica La Vanguardia, que hauria tingut accés a documents de la Comissió de Secrets Oficials.
Segons aquest diari, el CNI va intervenir al telèfon de la persona que mediava entre Esquerra i Comuns per arribar a una possible coalició. El líder d'Esquerra, del líder republicà, volem dir, a Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que tant socialistes com comuns assumeixin les seves responsabilitats. Ens ho explica en Joan Ferrer.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Maragall ha denunciat que l'espionatge del CNI afecta la validació democràtica de les eleccions del 2019, en què Colau va ser escollida alcaldessa gràcies als vots del PSC i l'abstenció de Manuel Valls. El republicà ha afirmat que si ell fos Colau o Collboni s'ho pensaria dues vegades abans de seguir en els seus càrrecs, producte, diu, d'una manipulació democràtica explícita.
És pur i dur espionatge polític, no? Estem en una democràcia intervinguda. Es pretén que guanyar les eleccions pugui ser un delicte, però afecta molt greument, jo crec, la legitimitat d'aquelles eleccions. L'operació d'estat és evident, sí. Tot s'hi va perquè l'independentisme no pugui guanyar.
Però Maragall ha anat més enllà i ha dit que aquelles converses estaven preparades i premeditades amb el coneixement insinuat d'Ada Colau. Aquesta afirmació encesa els ànims dels comuns. Jordi Martí, regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, ho ha titllat de calúmnia inacceptable i n'ha exigit una rectificació immediata.
Això és una barbaritat i és, com han titllat alguns companys, és una calúmnia. No té cap ni peus, saben que no correspon a la veritat i, per tant, l'ús de l'espionatge amb aquest electoralisme que jo només puc atribuir als nervis, em sembla vergonyós i exigim, per descomptat, un aclariment i una rectificació d'aquestes paraules.
També Janet Sanz, tinenta d'alcalde d'Urbanisme, ha carregat contra Maragall assegurant que s'ha d'estar molt desesperat per fer aquestes afirmacions falses i molt greus que han de ser rectificades immediatament.
Gràcies, Joan, per la informació. Un apunt més relacionat amb l'àmbit polític, i és que una delegació catalana ha participat avui en els actes per celebrar el 77è aniversari de l'alliberament del camp d'extermini de Mauthausen, a Àustria. Hi ha anat una representació del govern català i també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, juntament amb representants de l'associació Amical Mauthausen. En aquest marc, Colau ha alertat del perill de l'auge a Europa i Espanya de l'extrema dreta.
I veiem a Europa com creixen un cop més els discursos neofeixistes, els discursos d'odi, també a casa nostra, amb forces d'extrema dreta que fins i tot estan ocupant posicions de govern. Això és inacceptable, posa en perill la mateixa democràcia, més enllà dels partits polítics i de les diferents creences, i per tant és imprescindible més que mai practicar la memòria antifeixista per enfortir la democràcia, defensar la pau, defensar la llibertat i defensar la felicitat de les pròximes generacions.
En aquest camp de concentració i extermini van morir víctimes del nazisme uns 4.800 espanyols. Entre els actes que han fet ha estat homenatjar els catalans que van treballar a la pedrera d'aquest camp, les escales del qual encara es conserven. Ada Colau ha alertat que la mateixa ideologia que fa més de 70 anys van crear aquests camps d'extermini està començant a tornar a agafar responsabilitat política i que s'ha d'evitar.
I avui, diumenge 15 de maig, ha entrat en vigor un nou horari comercial a les zones turístiques de Barcelona que permet a les botigues obrir tots els festius fins al 15 de setembre. La mesura s'ha notat a la zona del centre, però no a les botigues de barris més perifèrics. N'informa Laura Ribas.
Al carrer de Sants de Barcelona eren pocs els comerços que han apujat avui la persiana. Sants és un dels 27 barris de Barcelona amb autorització per obrir els negocis en festiu, de 12 a 8 del vespre. Tot i així, hi havia bastant de moviment de persones amunt i avall, com la Maria Angélica.
A mi me parece bastante bien porque a veces con tanto trabajo de lunes a viernes, el domingo de vez en cuando, pues venir a hacer las compras está bien.
A d'altres clients com la Laia, l'apertura en festiu li desperta un dilema moral.
Aquí treballo en una nova botiga i és com treballar un diumenge i em tocaria una mica. Però clar, a vegades el dia que jo tinc festa, i clar, i és quan tinc una mica de temps i m'ho puc combinar. Llavors tinc aquí un dilema.
Les principals associacions comercials creuen que l'acord per ampliar els horaris comercials és positiu. Calculen que tindrà un impacte de 8.000 milions d'euros i beneficiarà bàsicament els comerços de la zona més turística, però no el comerç de barri. Pròsper Puig és vicepresident de Barcelona Comerç, una de les associacions que ha pactat amb l'Ajuntament aquesta mesura.
Obriran justament les zones turístiques, perquè el resta de Barcelona, els comerços de menys de 300 metres quadrats, que no són franquícies, ja podien obrir, i com que realment no hi ha negoci, nosaltres depenem de la renta disponible de les famílies, i la renta disponible és la que és. És a dir, és una mesura molt encaminada a lo que és el turisme.
Algunes associacions veïnals s'hi han posicionat en contra, com també ho ha fet part del personal de les grans cadenes comercials, que temen que aquesta mesura no els permeti conciliar.
Les 2:13, us expliquem que la Diputació de Barcelona celebra aquest diumenge 200 anys i per celebrar-ho la institució vol fer més accessible la seva història amb un impuls a la digitalització dels seus arxius i l'obertura de documents. També prepara un acte conjunt amb la resta de diputacions catalanes i un documental amb la participació, de fet, de la xarxa. Ens en dona més detalls el company David Navarro.
Tot i que ja fa temps que es treballa en la posada al dia dels 12 quilòmetres de documentació que l'ENS provincial té repartida per 5 seus, a motiu de l'efemèride es digitalitzaran fotografies de diversos fons, documents com els llibres de registre de la Casa de la Maternitat o més de 100.000 fitxes del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. També es crearà un portal web que farà més accessible la informació. A més, com ha explicat el responsable de l'Arxiu General de la Diputació, Jordi Vilamala, es faran públics documents que fins ara no havien vist la llum.
Fer no només una publicació, sinó un reconeixement a les persones que van ser depurades per motius polítics i ideològics, i per l'altra banda també obrir, a motiu de bicentenari, tota la llista de les persones que han integrat i han format part de la Diputació de Barcelona.
En el marc de la commemoració també s'organitzarà una jornada per donar a conèixer el paper de l'ens provincial i, juntament amb la resta de diputacions, es treballa en la preparació d'un acte central conjunt. També es publicarà un llibre sobre les darreres 4 dècades de la institució i s'elaborarà conjuntament amb la xarxa audiovisual local un documental sobre els 2 segles de les diputacions provincials.
Marxem ara fins a Sant Cugat del Vallès, i és que aquest és el municipi de més de 40.000 habitants amb més desigualtat salarial al Vallès Occidental. Així ho exposa l'informe Els salaris al Vallès Occidental de l'Observatori Comarcal, publicat recentment a partir de les dades de l'any 2020.
El text també s'hi constata que l'any 2020 el sou mitjà de la població resident als 5 grans municipis del Vallès Occidental, estem parlant de Cerdanyola, Rubí, Sabadell, Sant Cugat i Terrassa, va ser de 28.597 euros bruts, una xifra que en el cas de Sant Cugat s'enfilaria fins als 45.315 euros bruts. N'informa Alba Triador des de Cugat Mèdia.
Aquests 45.315 euros bruts anuals de Sant Cugat del Vallès multipliquen per 1,8 el sou mitjà de Rubí, el municipi d'aquests 5, amb un sou mitjà més baix. Amb tot, el salari de mitjà d'aquests 5 municipis del Vallès Occidental és un 7% superior a la mitjana de Catalunya i un 17,1% superior a la de l'Estat espanyol. En canvi, resulta un 0,5% inferior al sou mitjà de residents de l'àrea metropolitana de Barcelona i fins a un 8,1% inferior al dels assalariats de Barcelona. Sant Cugat del Vallès no és només la ciutat amb més de 40.000 habitants del Vallès Occidental amb un salari mitjà superior, sinó que també amb una mitjana salarial superior de 33.745 euros. La mitjana és el valor que s'obté de sumar totes les xifres i dividir el resultat en el número total de xifres sumades. No obstant això, també és el municipi que presenta una major desigualtat salarial entre els seus ciutadans. Com a curiositat, Sant Cugat del Vallès és l'únic municipi dels analitzats on el salari mitjà del col·lectiu amb nacionalitat espanyola és inferior al salari mitjà dels estrangers, concretament un 3,9% inferior. De fet, la retribució mitjana dels assalariats de la comarca amb nacionalitat espanyola va ser de 29.327 euros el 2020, un 31,4% més que la dels estrangers, amb 22.319 euros l'any. La majoria distància salarial per nacionalitat es dona a Rubí, amb un 58% de diferència entre espanyols i estrangers.
Saltem ara fins a Tordera perquè les obres de la prolongació de l'autopista del Maresme entre Tordera i Lloret estan aturades. Des de Tordera es demana posar-hi solució davant dels problemes de trànsit que ocasiona el municipi. Lluís Sabater, des de Ràdio Tordera.
Un projecte que es veu amb preocupació des de Tordera, ja que provoca problemes de trànsit al municipi, ja que, com denuncia l'alcalde Joan Carles García, l'augment de vehicles a l'autopista s'ha sumat a l'alta afluència que hi ha actualment a la Girona 600 entre Tordera i Blanes. Joan Carles García demana al Departament de Carreteres un pla B.
Perquè he insistit, i no fa més de 15 dies que parlava amb el director general de Carreteres preguntant si tenia un pla B per resoldre el problema del municipi, el problema de Tordera, que se'n genera a partir, sobretot, de la gratuïtat de la C32. Si abans teníem un problema en arribar a la J600, ara el tenim multiplicat per 2, perquè el tràfic de l'autopista ha crescut un 50, un 48% aproximadament.
Ara per ara, doncs, la decisió de la prolongació de l'autopista es troba en mans judicials i està actualment totalment aturada.
I continuem amb més qüestions. Després de 2 anys d'aturada obligatòria a causa de la pandèmia, els campionats de concursos de gossos d'atura dels Països Catalans tornaran a ser una realitat. Així ho ha anunciat la seva federació, que ha fet públic el calendari de concursos consensuat el 5 de maig, que tindrà lloc en 6 poblacions, en 6 pobles de la geografia catalana, andorrana i francesa. Des de Ràdio Trem n'informa José Vergés.
D'aquesta manera, la competició també tornarà al Pallars Sobirà, ja que llavors sí serà la seu del campionat el dia 21 d'agost. Abans, però, els pobles participants de la federació seran Oceja a França, Canillo a Andorra i Prades a Tarragona. Després que la competició arribi al Pallars Sobirà, el campionat passarà per Castellà d'Uix a Girona i acabarà el 4 de setembre a Ribes de Freser a Barcelona. Fa com a mínim 31 anys que es realitza aquest campionat, tot i que en algun d'aquests indrets participants fins i tot fa més de 50. Des de la federació s'ha fet una crida a assistir a tots aquests concursos, on es podrà gaudir de la destresa dels gossos, de la perseverança dels pastors, així com d'unes visites en aquestes localitzacions on gaudir d'activitats i d'una gastronomia immillorable.
I quan falten 11 minuts pel punt de 2:45 del migdia, els expliquem que la Universitat de Girona i el grup d'acció local pesquer han fet aquest matí una acció per apropar el consum de peix als joves. L'objectiu ha estat conscienciar-los de consumir peix de qualitat amb un to dinàmic i proper. Joan Massaguer, des de Televisió de Girona.
L'últim estudi fet a la Costa Brava conclou que 8 de cada 10 persones que van a comprar a la peixateria tenen més de 51 anys i que la gent jove en general no hi va. Amb aquestes dades, el grup d'acció local pesquer, conegut com a GALP Costa Brava, ha ideat un manual de supervivència a la peixateria amb l'objectiu de potenciar el peix de llotja entre aquest públic. Així ho explica el gerent del GALP, Francesc Galí.
El manual són consells perquè les peixateries, com que no tenim el costum d'entrar-hi, a vegades em pregunten, nen, què, com t'ho faig? I no saps què fer. I el que volem és donar consells de dir, mira, vull acompanyar amb vi blanc, doncs aquest peix, vull fer un estofat a l'altre. I és donar consells per saber què demanar a la peixateria.
Aquest manual s'ha repartit durant tot el matí al campus Montilivi de la Universitat de Girona, on s'han fet diverses activitats per acostar el sector pesquer als estudiants.
I la cantant catalana Chanel acaba en tercera posició al Festival d'Eurovisió. Defensant el seu tema Slomo, la duresa de Montserrat només va ser superada al final pel Regne Unit i Ucraïna, el país guanyador gràcies al vot popular.
A Olesa, el Teatre de la Passió va vibrar amb l'actuació de la seva veïna, que no va poder amb la força del grup ucraïnès que, en el context actual de la guerra que pateix el seu país, va rebre el favor del vot popular per endur-se la victòria. Els representants d'Ucraïna van aprofitar aquest triomf per agrair el suport del públic i enviar un missatge de suport al seu país.
Canvi de terç encara en clau cultural, això sí, èxit de participació en la 16a edició de la Nit dels Museus, celebrada entre les 7 de la tarda d'ahir dissabte i la 1 de la matinada d'avui diumenge. En total, més de 100.000 persones han passat pels 75 equipaments de Barcelona i la seva àrea metropolitana que han participat d'aquesta cita cultural.
Els visitants han pogut escollir entre més de 120 exposicions i més de 60 activitats gratuïtes, entre exposicions temporals i permanents, visites guiades, teatralitzades, tallers, concerts, espectacles de poesia, dansa i teatre, entre moltes altres propostes. El MACBA, el Castell de Montjuïc, el Museu Nacional de Catalunya o el Born Centre Cultural han estat els equipaments més visitats. En destaquen també els prop de 4.000 visitants que han passat pel Museu del Futbol Club Barcelona.
La Nit dels Museus també s'ha celebrat a Badalona i també ha superat les expectatives. I el Museu de la Ciutat ha rebut milers de visitants. Les Termes, el subsol romà de la ciutat, la Casa dels Dofins i la Casa de l'Eure han estat alguns dels atractius principals. N'informa Jordi Ribas des de Ràdio Ciutat de Badalona.
La nit de dissabte, de 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la cua de gent s'allargava fora al carrer per descobrir els secrets romans que amaga el Museu de Badalona. Per a la directora del centre, la nit dels museus és una de les millors oportunitats per apropar el patrimoni als ciutadans i per guanyar nous visitants. Margarida Abres és la directora del museu.
Gent que normalment no visita museus, que té altres prioritats, que també és normal, i llavors gent que potser un dia normal no vindria, diu, ai, mira, doncs va, vull que és gratuït i a més que aquesta hora estranya que també és atractiu.
I així ha estat, com ens ha confessat en Pau Termes, un veí de la ciutat que s'apropava al museu per primera vegada.
Jo no havia vingut mai, la veritat. Porto 17 anys a Badalona, una miqueta fort que no hagués vingut mai, però no havia vingut mai i hem aprofitat per venir avui.
El museu confia que molts dels nous visitants d'aquesta nit hi tornaran més endavant, ja que, com assegura la directora del museu, a Badalona hi ha un patrimoni romà de primera divisió.
Passant ara 23 minuts del punt de les dues, parlem ara d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
I comencem parlant del Barça, que necessita sumar avui un punt en el seu duel contra el Getafe per assegurar-se matemàticament acabar segon a la Lliga. Falta d'una jornada, el de Xavi Hernández visitant el camp, com dèiem, del conjunt madrileny a partir de 2:15 del vespre. El central, Araujo, serà baixa per aquest duel per precaució després de la commoció cerebral patida a l'últim enfrontament de Lliga contra el Celta.
Jugat ahir a primera divisió, l'Espanyol va empatar a casa 1-1 amb el València. RDT va ser l'autor del gol blanc i blau. A segona divisió, el Girona visita a partir de les 4 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. Els de Michel necessiten els 3 punts si no volen complicar-se les opcions del play-off d'ascens.
I a primera federació, el Barça ha jugat i ha perdut aquest migdia 2-1 al camp del filial del Sevilla, un resultat que deixa gairebé sense opcions d'entrar al play-off d'ascens al conjunt blaugrana.
A les 5 de la tarda serà el torn del Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Albacete. També a les 5, el Costa Brava, ja descendit, visita el camp del Real Madrid Castellà.
I un esglaó per sota, segona federació, avui s'ha disputat l'última jornada amb horari unificat. Tots els partits començaven a les 12 del migdia i hi havia força coses en joc. El Lleida Esportiu necessitava guanyar per mantenir-se en llocs de play-off d'ascens i ho ha aconseguit 2-0 al camp del Numància. També se la jugava el Prat, que visitava el camp de l'Ebro, amb la necessitat de sumar punts per poder evitar la zona perillosa de la classificació. I ho ha fet 1-1 i l'equip, que es mantindrà una temporada més a segona ref. Més complicat ho tenia el Badalona, també a la zona perillosa, i que visitava el camp del Terol, amb aspiracions de play-off d'ascens. Al final 0-0 i el Badalona, que ha perdut la categoria. I avui es disputa la segona eliminatòria d'ascens per pujar a segona federació, que disputen Olot i Girona B.
Després de les bones sensacions del cap de setmana, els garrotxins s'enfronten al Girona B per obtenir un bitllet que els porti a Madrid el cap de setmana del 21 i 22 de maig a disputar la final.
A la Lliga Iberdrola, el Barça tanca la temporada derrotant l'Atlético de Madrid per 2-1 i tanca així una lliga perfecta amb un ple de victòries. A la Reto Iberdrola, l'Espanyol ha perdut contra l'Osasuna 2-0, un duel que deixa a les blanquiblaves en la segona posició. I en bàsquet, ja ho sabíem, ja sabem baixar els creuaments de play-off pel títol. El Barça jugarà contra el Gran Canària després de guanyar ahir el Manresa. Els del Bages jugaran contra el Real Madrid. I la penya, el Joventut de Badalona, jugarà contra el Tenerife. Nosaltres farem ara una petita pausa i tot seguit, a partir de 2:15, ens hi tornem a posar. Fins les 3, actualitzant tota la informació. Fins ara.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures. Si decideixo no consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
Pau, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyar-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Sabies que...
El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa, van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat, era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
Bona tarda, són 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Repassem sumaris d'aquest diumenge 15 de maig. Gran mobilització a Puigcerdà contra la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 als Pirineus. La plataforma Stop Jocs ha plegat milers de persones en una marxa a la que hi han assistit una vintena d'autocars d'arreu del país. La intenció de la plataforma és que el govern retiri la candidatura per entendre que no és viable ni econòmicament ni ambientalment. I el CNI hauria espiat les negociacions per formar govern a l'alcaldia de Barcelona, segons publica avui La Vanguardia, que hauria tingut accés a documents de la Comissió de Secrets Oficials. Bona tarda de nou, Marta.
Bona tarda, Marc. Segons aquest diari, el CNI va intervenir al telèfon de la persona que mediava entre Esquerra i Comuns per arribar a una possible coalició. Ernest Maragall, líder d'Esquerra a Barcelona, ha denunciat que l'espionatge del CNI afecta la validació democràtica de les eleccions del 2019, en què Colau va ser escollida alcaldessa gràcies als vots del Partit dels Socialistes i l'abstenció de Manuel Valls.
I aquest diumenge 15 de maig ha entrat en vigor un nou horari comercial a les zones turístiques de Barcelona.
Exacte, la mesura que permet a les botigues obrir tots els festius fins al 15 de setembre s'ha notat a la zona del centre, però no a les botigues de barris més perifèrics. Les principals associacions comercials creuen que l'acord per ampliar els horaris comercials és positiu.
I en clau cultural, la cantant catalana Chanel acaba en tercera posició al Festival d'Eurovisió. La Dolesa de Montserrat només va ser superada pel Regne Unit i Ucraïna, el país guanyador, gràcies al vot popular.
Tot plegat l'endemà que se celebrés una exitosa 16a edició de la Nit dels Museus, en la que han participat més de 100.000 persones.
I en un dia calorós, fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem la Dolors Ballar. Bona tarda, Dolors.
Hola, molt bona tarda. Avui, diumenge, esperem que s'imposi l'ambient assolellat arreu del territori. Aquest matí teníem alguns intervals de núvols a les comarques de l'oest, també fins i tot han deixat alguna precipitació, algun ruixat de caràcter local. A la tarda també en aquests sectors el cel tendirà a quedar poc ennuvolat, però al Pirineu creixeran algunes nuvolades i també en aquell sector podrien descarregar algun ruixat, alguna precipitació, precipitacions que també de cara al vespre i al final del dia podrien reaparèixer per les comarques de l'oest del territori. En conjunt amb unes temperatures màximes que es mantindran altes arreu del territori, valors que a l'interior se situaran entre els 27 i els 32 graus, una mica més baixes aquestes temperatures a la zona del litoral, sobretot arran de mar. Per demà esperem pocs canvis en la situació meteorològica, un dia de sol amb alguns núvols alts, alguna nuvolada i algun ruixat local a la tarda a la zona del Pirineu i amb temperatures altes. També demà podria aparèixer algun estrat baix o banc de boira molt local a la zona del litoral, sobretot serà més probable a l'inici del matí, sobretot a partir de mitja tarda. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Fina Araque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments domina la fluïdesa com el conjunt del matí. Destaquem, però, un accident que acaba d'haver a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta, on hi ha un carril tallat en sentit Llobregat i 2 quilòmetres d'aturades. A la resta, com dèiem, de moment normalitat. Tanmateix demanem molta precaució de cara al retorn del cap de setmana d'aquesta tarda. De moment això és tot.
Moltes gràcies, Fina, per la informació. I en esports, el Barça necessita sumar un punt aquest vespre a partir de 7:45 al camp del Getafe, si vol assegurar la segona posició a la classificació. Araujo serà baixa per aquest partit per precaució.
I en bàsquet, Barça, Gran Canària, Madrid, Manresa i Joventut Tenerife seran els creuaments de play-off pel títol de la Lliga ACB, un cop ahir finalitzés la temporada regular.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Marta Gómez i Marc Pijuan. Fins les 3 fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Bona tarda. Són 4:05 de 3 del migdia. A aquesta hora, gran mobilització encara a Puigcerdà contra la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 als Pirineus. La plataforma Stop Jocs ha aplegat milers de persones en una marxa a la que hi han assistit una vintena d'autocars d'arreu del país.
La intenció de la plataforma és que el govern retiri la candidatura per entendre que no és viable ni econòmicament ni ambientalment. Escoltem els dos portaveus de la plataforma, Bernat Lavaquiol i Helena Guillén.
Nosaltres exigim al president aragonès que no s'arribi al referèndum, que es retiri la candidatura. Ja avui la gent del Pirineu ha fet un clam demanant que es retiri la candidatura i que es plantegi un model diferent pel Pirineu. I la pregunta és, el govern de la Generalitat acatarà el resultat de les urnes quan surti un no i realment es ficarà a fer una planificació econòmica pel Pirineu per diversificar les nostres feines?
No tenim un informe d'impacte ambiental sobre la taula, no tenim uns pressupostos, no tenim un projecte pel Pirineu i per la seva gent, i en canvi el que sí que estan fent és invertir diners en fer propaganda a favor d'aquesta candidatura. Demanem que el president Pere Aragonès s'impliqui i aturi el despropòsit d'aquesta candidatura olímpica.
També hi ha representació política i associativa, com la CUP, En Comú Podem, la Plataforma en Defensa de l'Ebre o Unió de Pagesos, entre d'altres. Entre els assistents, la diputada de la CUP, Dolors Sabater.
De forma urgent han d'aturar aquest disbarat i el president ha de fer aquest gest de forma immediata. I l'alcaldessa Ada Colau. No pot ser estar declarant l'emergència climàtica i restar en silenci davant d'un despropòsit com el dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu.
La marxa ha acabat a la plaça del Call, però la reivindicació continuarà fins a entrada la tarda amb actuacions musicals.
Però al territori també hi ha qui dona suport a la candidatura a aquests Jocs Olímpics d'hivern 2030.
Per a bona part del teixit empresarial, la competició és una oportunitat per revitalitzar el territori i que s'executin les infraestructures pendents. Sentim Jaume Saltó, president de la Cambra del Comerç de Lleida, i Francesc Armengol, president de l'Empresariat de la Cerdanya.
Un esdeveniment d'aquesta magnitud segur que es reactivarà l'economia, segurament es podran crear empreses i segurament el fet que hi hagi empreses el que fa és arrelar la gent al territori, no?, i atraure inversions.
Penseu que Sapporo, Vancouver, Salt Lake City, que són les altres ciutats competitives o zones, territoris competitius de nosaltres, volen repetir. Hem fet aquesta reflexió de per què ells volen repetir i nosaltres estem dient que no. Qui no vol que s'inverteixi el Pirineu en aquests moments?
Les 2:37, us explicàvem en titulars que el CNI hauria espiat les negociacions per formar govern a l'alcaldia de Barcelona, segons publica avui La Vanguardia, que hauria tingut accés a documents de la Comissió de Secrets Oficials.
Segons aquest diari, el CNI va intervenir al telèfon de la persona que mediava entre Esquerra i Comuns per arribar a una possible coalició. El líder republicà Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que tant socialistes com comuns assumeixin les seves responsabilitats. Ens ho explica Joan Ferrer.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Maragall ha denunciat que l'espionatge del CNI afecta la validació democràtica de les eleccions del 2019, en què Colau va ser escollida alcaldessa gràcies als vots del PSC i l'abstenció de Manuel Valls. El republicà ha afirmat que si ell fos Colau o Collboni s'ho pensaria dues vegades abans de seguir en els seus càrrecs, producte, diu, d'una manipulació democràtica explícita.
És pur i dur espionatge polític, no? Estem en una democràcia intervinguda. Es pretén que guanyar les eleccions pugui ser un delicte, però afecta molt greument, jo crec, la legitimitat d'aquelles eleccions. L'operació d'estat és evident, sí. Tot s'hi va perquè l'independentisme no pugui guanyar.
Però Maragall ha anat més enllà i ha dit que aquelles converses estaven preparades i premeditades amb el coneixement insinuat d'Ada Colau. Aquesta afirmació encesa els ànims dels comuns. Jordi Martí, regidor de presidència de l'Ajuntament de Barcelona, ho ha titllat de calúmnia inacceptable i n'ha exigit una rectificació immediata.
Això és una barbaritat
i és, com han titllat alguns companys, és una calúmnia. No té cap ni peus, saben que no correspon a la veritat i, per tant, l'ús de l'espionatge amb aquest electoralisme que jo només puc atribuir als nervis, em sembla vergonyós i exigim, per descomptat, un aclariment i una rectificació d'aquestes paraules.
També Janet Sanz, tinenta d'alcalde d'Urbanisme, ha carregat contra Maragall assegurant que s'ha d'estar molt desesperat per fer aquestes afirmacions falses i molt greus que han de ser rectificades immediatament.
Gràcies, Joan, per la informació. Un apunt més relacionat amb l'àmbit polític i és que una delegació catalana ha participat avui als actes per celebrar el 77è aniversari de l'alliberament del camp d'extermini de Mauthausen a Àustria. Hi ha anat una representació del govern català i també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, juntament amb representants de l'associació Amica al Mauthausen. En aquest marc, Colau ha alertat del perill de l'auge a Europa i Espanya de l'extrema dreta.
I veiem a Europa com creixen un cop més els discursos neofeixistes, els discursos d'odi, també a casa nostra, amb forces d'extrema dreta que fins i tot estan ocupant posicions de govern. Això és inacceptable, posa en perill la mateixa democràcia, més enllà dels partits polítics i de les diferents creences, i per tant és imprescindible més que mai practicar la memòria antifeixista per enfortir la democràcia, defensar la pau, defensar la llibertat i defensar la felicitat de les pròximes generacions.
En aquest camp de concentració i extermini van morir víctimes del nazisme uns 4.800 espanyols. Entre els actes que han fet ha estat homenatjar els catalans que van treballar a la pedrera d'aquest camp, les escales de la qual encara es conserven. Ada Colau ha alertat que la mateixa ideologia que fa més de 70 anys va crear aquests camps d'extermini està començant a tornar a agafar responsabilitat política i que s'ha d'evitar.
I avui ha entrat en vigor un nou horari comercial a les zones turístiques de Barcelona que permet a les botigues obrir tots els festius fins al 15 de setembre. La mesura s'ha notat a la zona del centre, però no a les botigues de barris més perifèrics. N'informa Laura Ribas.
Al carrer de Sants de Barcelona eren pocs els comerços que han apujat avui la persiana. Sants és un dels 27 barris de Barcelona amb autorització per obrir els negocis en festiu, de 12 a 8 del vespre. Tot i així, hi havia bastant de moviment de persones amunt i avall, com la Maria Angélica.
A mi me parece bastante bien porque a veces con tanto trabajo de lunes a viernes, el domingo de vez en cuando, pues venir a hacer las compras está bien.
A d'altres clients com la Laia, l'apertura en festiu li desperta un dilema moral.
Aquí treballo una nova botiga i és com treballar un diumenge i em tocaria una mica. Però clar, a vegades el dia que jo tinc festa, i clar, i és quan tinc una mica de temps i m'ho puc combinar. Llavors tinc aquí un dilema.
Les principals associacions comercials creuen que l'acord per ampliar els horaris comercials és positiu. Calculen que tindrà un impacte de 8.000 milions d'euros i beneficiarà bàsicament els comerços de la zona més turística, però no el comerç de barri. Pròsper Puig és vicepresident de Barcelona Comerç, una de les associacions que ha pactat amb l'Ajuntament aquesta mesura.
Obriran justament les zones turístiques, perquè el resta de Barcelona, els comerços de menys de 300 metres quadrats, que no són franquícies, ja podien obrir, i com que realment no hi ha negoci, nosaltres depenem de la renta disponible de les famílies, i la renta disponible és la que és. És a dir, és una mesura molt encaminada a lo que és el turisme.
Algunes associacions veïnals s'hi han posicionat en contra, com també ho ha fet part del personal de les grans cadenes comercials que temen que aquesta mesura no els permeti conciliar.
Parlem ara de la Diputació de Barcelona, que aquest diumenge celebra 200 anys i per celebrar-ho la institució vol fer més accessible la seva història amb un impuls a la digitalització dels seus arxius i l'obertura de documents. També prepara un acte conjunt amb la resta de diputacions catalanes i un documental amb la participació de la xarxa. Ens en dona més detalls el company David Navarro.
Tot i que ja fa temps que es treballa en la posada al dia dels 12 quilòmetres de documentació que l'ENS provincial té repartida per 5 seus, a motiu de l'efemèride es digitalitzaran fotografies de diversos fons, documents com els llibres de registre de la Casa de la Maternitat o més de 100.000 fitxes del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. També es crearà un portal web que farà més accessible la informació. A més, com ha explicat el responsable de l'Arxiu General de la Diputació, Jordi Vilamala, es faran públics documents que fins ara no havien vist la llum.
Fer no només una publicació, sinó un reconeixement a les persones que van ser depurades per motius polítics i ideològics. I, per l'altra banda, també obrir, a motiu de bicentenari, tota la llista de les persones que han integrat i han format part de la Diputació de Barcelona.
En el marc de la commemoració també s'organitzarà una jornada per donar a conèixer el paper de l'ens provincial i, juntament amb la resta de diputacions, es treballa en la preparació d'un acte central conjunt. També es publicarà un llibre sobre les darreres 4 dècades de la institució i s'elaborarà conjuntament amb la xarxa audiovisual local un documental sobre els 2 segles de les diputacions provincials.
Són ara 3:15 PM, falten 15 minuts per arribar a les 3, que és quan acabarem aquest Notícies en Xarxa. Us expliquem ara que les obres de la prolongació de l'autopista del Maresme entre Tordera i Lloret estan aturades. Des de Tordera es demana posar-hi solució davant els problemes de trànsit que ocasiona el municipi. Ens en dona més detalls el Lluís Sabater des de Ràdio Tordera.
Un projecte que es veu amb preocupació des de Tordera, ja que provoca problemes de trànsit al municipi, ja que, com denuncia l'alcalde Joan Carles García, l'augment de vehicles a l'autopista s'ha sumat a l'alta afluència que hi ha actualment a la Girona 600 entre Tordera i Blanes. Joan Carles García demana al Departament de Carreteres un pla B.
Perquè he insistit, i no fa més de 15 dies que parlava amb el director general de Carreteres preguntant si tenia un pla B per resoldre el problema del municipi, el problema de Tordera, que se'n genera a partir, sobretot, de la gratuïtat de la C32. Si abans teníem un problema en arribar a la J600, ara el tenim multiplicat per 2, perquè el tràfic de l'autopista ha crescut un 48% aproximadament.
Ara per ara, doncs, la decisió de la prolongació de l'autopista es troba en mans judicials i està actualment totalment aturada.
Gràcies, Lluís, per la informació. I ara parlem que després de 2 anys d'aturada obligada a causa de la pandèmia, el campionat de concursos de gossos d'atura dels Països Catalans tornarà a ser una realitat.
Exacte, així ho ha anunciat la seva federació, que ha fet públic el calendari de concursos, consensuat el 5 de maig, que tindran lloc en 6 pobles de la geografia catalana, andorrana i francesa. Des de Ràdio Trem n'informa José Vergués.
D'aquesta manera, la competició també tornarà al Pallars Sobirà, ja que llavors sí serà la seu del campionat el dia 21 d'agost. Abans, però, els pobles participants de la federació seran Oceja a França, Canillo a Andorra i Prades a Tarragona. Després que la competició arribi al Pallars Sobirà, el campionat passarà per Castellà d'Uix a Girona i acabarà el 4 de setembre a Ribes de Freser a Barcelona. Fa com a mínim 31 anys que es realitza aquest campionat, tot i que en algun d'aquests indrets participants fins i tot fa més de 50. Des de la federació s'ha fet una crida a assistir a tots aquests concursos, on es podrà gaudir de la destresa dels gossos, de la perseverança dels pastors, així com d'unes visites en aquestes localitzacions on gaudir d'activitats i d'una gastronomia immillorable.
I en clau cultural, la cantant catalana Chanel acaba en 3ª posició al Festival d'Eurovisió. No se confundan, señores y señores, yo siempre estoy ready para romper caderas, romper corazones, solo existe una. Defensant el seu tema Slow-mo, la duresa de Montserrat només va ser superada pel Regne Unit i Ucraïna, el país guanyador gràcies al vot popular.
A Olesa, el Teatre de la Passió va vibrar amb l'actuació de la seva veïna, que no va poder amb la força del grup ucraïnès, que en el context actual de la guerra que pateix el seu país va rebre el favor del vot popular per endur-se la victòria. Els representants d'Ucraïna van aprofitar aquest triomf per agrair el suport del públic i enviar un missatge de suport al seu país.
Seguim al Notícies en Xarxa parlant de cultura amb l'èxit de participació en la 16ª edició de la Nit dels Museus, celebrada entre les 7 de la tarda d'ahir dissabte i la 1 de la matinada d'avui diumenge. En total, més de 100.000 persones han passat pels 75 equipaments de Barcelona i la seva àrea metropolitana que han participat d'aquesta cita cultural.
Els visitants han pogut escollir entre més de 120 exposicions i més de 60 activitats gratuïtes, entre exposicions temporals i permanents, visites guiades, teatralitzades, tallers, concerts, espectacles de poesia, poesia, dansa i teatre, entre moltes altres propostes. El MACBA, el Castell de Montjuïc, el Museu Nacional de Catalunya o el Born Centre Cultural han estat els equipaments més visitats. En destaquen també els prop de 4.000 visitants que han passat pel Museu del Futbol Club Barcelona.
La nit dels museus també s'ha celebrat a Badalona i també ha superat allà les expectatives i el Museu de la Ciutat ha rebut milers de visitants. Les termes, el subsol romà de la ciutat, la Casa dels Dofins i la Casa de l'Eure han estat alguns dels atractius principals. N'informa Jordi Ribàs des de Ràdio Ciutat de Badalona.
La nit de dissabte, de 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la cua de gent s'allargava fora al carrer per descobrir els secrets romans que amaga el Museu de Badalona. Per a la directora del centre, la nit dels museus és una de les millors oportunitats per apropar el patrimoni als ciutadans i per guanyar nous visitants. Margarida Abres és la directora del museu.
Gent que normalment no visita museus, que té altres prioritats, que també és normal, i llavors gent que potser un dia normal no vindria, diu, ai, mira, doncs va, vull que és gratuït i més a més que aquesta hora estranya que també és atractiu.
I així ha estat, com ens ha confessat en Pau Termes, un veí de la ciutat que s'apropava al museu per primera vegada.
Jo no havia vingut mai, la veritat. Porto 17 anys a Badalona, una miqueta fort que no hagués vingut mai, però no havia vingut mai i hem aprofitat per venir avui.
El museu confia que molts dels nous visitants d'aquesta nit hi tornaran més endavant, ja que, com assegura la directora del museu, a Badalona hi ha un patrimoni romà de primera divisió.
Notícies en xarxa. Esports.
Obrim bloc d'esports parlant de futbol, parlant del Barça, que necessita sumar avui un punt en el seu duel contra el Getafe per assegurar-se matemàticament la segona posició, a falta d'una jornada per acabar el campionat de Lliga. Els de Xavi Hernández visiten el camp de l'equip madrileny a partir de 8:15 del vespre. El central Ronald Araujo serà baixa per aquest duel per precaució després de la commoció cerebral patida en l'enfrontament de Lliga contra el Celta.
Jugat ahir a primera divisió, l'Espanyol va empatar a casa 1-1 amb el València. L'RDT va ser l'autor del gol blanc i blau. A segona divisió, el Girona visita a partir de les 4 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. Els de Michel necessiten els 3 punts si no volen complicar-se les opcions de play-off d'ascens.
I a primera federació, el Barça ha jugat i ha perdut aquest migdia 2-1 al camp del filial del Sevilla, un resultat que el deixa gairebé sense opcions d'entrar en play-off d'ascens.
A les 5 de la tarda serà el torn del Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Albacete. També a les 5, el Costa Brava, ja descendit, visita el camp del Real Madrid-Castilla.
I un esglaó per sota, a segona federació, avui s'ha disputat l'última jornada amb horari unificat. Tots els partits començaven a les 12 del migdia i hi havia força coses en joc. El Lleida Esportiu, per una banda, necessitava guanyar per mantenir-se en llocs de play-off d'ascens i ho ha aconseguit 2-0 contra el Numància. També se la jugava el Prat, que visitava el camp de l'Ebro, amb la necessitat de sumar punts per a poder evitar la zona perillosa de la classificació. Ha seguit aquest partit, aquest Ebro-Prat, el company del Prat Ràdio, Ivan Conde, que ja podem saludar. Bon dia, Ivan, com ha anat el duel?
Bon dia des de Saragossa, des de l'Almozara, on el Prat ha aconseguit per segon any consecutiu la permanència en el darrer partit aquesta temporada, fins i tot més agònica que en l'anterior. El Prat, que si guanyava pràcticament assegurava de manera matemàtica la salvació, ha hagut d'esperar la resta de resultats fins gairebé al darrer minut en un partit que ha dominat i s'ha avançat al marcador a l'inici de la segona meitat amb una diana de Guillem Naranjo, però el gol posterior de l'Ebro li ha donat moltíssim suspensa, una permanència que fa que el conjunt potablava jugui una temporada més a la segona federació del futbol nacional.
Perfecte, Ivan. Moltes gràcies, enhorabona al Prat per aquesta permanència. Més complicat ho tenia el Badalona, també en zona perillosa, i que visitava el camp del Terol, equip amb aspiracions de play-off d'ascens, un Badalona que finalment ha empatat a 0 i ha perdut la categoria. També ha jugat al Terrassa, que rebia l'Egea, un partit, en aquest cas, que ha acabat també amb empat a 0. I avui es disputa la segona eliminatòria d'ascens per pujar a segona federació, que juguen Olot i Girona B.
Després de les bones sensacions del cap de setmana passat, els garrotxins s'enfronten al Girona B per obtenir un bitllet que els porti a Madrid el cap de setmana del 21 i 22 de maig a disputar la final. La prèvia del duel ens arriba des d'Olot Televisió, de la mà del company Gerard Puigdemont.
Mànix Mandiola està encantadíssim a la Unió Esportiva Olot i més després del salt de qualitat que va veure en el seu equip en la victòria contra el Sant Andreu, a la primera eliminatòria del playoff de Sens a Segona Federació. Aquesta és segurament la millor manera d'afrontar el segon de tres partits que poden portar l'equip a una categoria superior la temporada que ve. Al davant, però, hi haurà un Girona B que ve de superar el Sant Cristóbal i que a principis de temporada era un dels favorits, juntament amb Olot, de guanyar la Lliga i pujar de categoria. Mandiola té clar què hauran de fer els seus jugadors.
Estar juntos, muchas ayudas, que tengan que desbordar a más de uno para crear peligro y estar ordenados.
I com no, li continua caient la bava amb Guillem Terme, que de moment ho està jugant tot amb ell a la banqueta. Mandiola, en aquest sentit, va donar alguna pista sobre qui jugarà aquest partit.
Sí, sí, yo creo que lo tengo bastante claro, sí.
¿Con muchos cambios?
Podemos cambiar alguno, más allá alguno con algunas molestias y tal.
¿Ot o Guillem?
O los dos. Lo que sí te digo que Guillem va a jugar seguro.
Tot a punt, doncs, per la final catalana dels play-off aquest diumenge, novament a Rubí.
Perfecte, gràcies per la informació al company Gerard Puigdemont d'aquesta prèvia entre l'Olot B i el Girona B. I a la Lliga Iberdrola parlem de futbol femení. El Barça ha tancat la temporada derrotant aquest migdia l'Atlético de Madrid per 2-1 al Johan Cruyff i tanca així una Lliga perfecta amb un ple de victòries 30-30. A la Reto Iberdrola, l'Espanyol ha perdut contra l'Osasuna 2-0 en un duel que deixa les blanquiblaves ara sense liderat. I a les 12 també jugava l'AEM al camp del Zaragoza. Ha seguit el partit el company Oriol Jové del Picat Ràdio. Aquí ja podem saludar. Oriol, bon dia, com ha anat el partit?
Bon dia, doncs, amb derrota per l'AEM, derrota dolorosa per 1-0 aquí al camp del Zaragoza, dolorosa perquè ha deixat escapar l'equip lleida l'oportunitat de deixar la sisena posició, 4 punts per sota. L'AEM segueix en les 5 primeres posicions que donarien la salvació directa a la futura segona divisió d'un sol grup, però s'ho haurà d'acabar de jugar en aquestes dues últimes jornades que queden. S'ha d'un partit on la derrota fa especialment mal perquè el Zaragoza pràcticament no ha tingut arribades a porteria i de fet ha fet el gol en el seu únic xut entre els tres pals al llarg dels 90 minuts. L'AEM, en canvi, sí que ha tingut més ocasions, però no ha tingut l'encert suficient i ha estat doncs també víctima d'un arbitratge nefast, amb un penal claríssim no assenyalat sobre Natàlia, i tot plegat doncs ha acabat amb aquesta derrota per 1-0 aquí a Saragossa.
Gràcies, Oriol, per la crònica del partit. Parlem ara de bàsquet, i és que ja es coneixen els encreuaments del playoff pel títol de Lliga. Després de disputar-se ahir la darrera jornada, el Barça jugarà contra el Gran Canària després de guanyar ahir el Manresa 80-94. Els del Bages, que han acabat setents, s'enfrontaran al Real Madrid en una lluita en el partit, l'eliminatòria Baja, de lluita pel títol. El Joventut de Badalona, per la seva banda, va guanyar 81-89. El Baskonia jugarà contra el Tenerife aquest playoff pel títol de Lliga, un playoff que començarà el pròxim 24 de maig. En hoquei patins s'han disputat els primers partits també del playoff pel títol. El Barça, el Noia i el Reus s'han adelantat en les seves eliminatòries. El Lleida, volíem dir, que va guanyar el Reus. Nosaltres acabem aquí, tornem la setmana vinent amb més informació a partir, ja ho sabeu, de les 2 cada dissabte i diumenge al Notícies en Xarxa. Adéu-siau!
Si vols donar suport al comerç local, fuig de les multinacionals. Si lluites per la protecció ambiental i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures. Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Get all to feel alive, yeah. You're offering yourself.
to your time. You pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Arnau Curto. El CNI hauria espiat les negociacions per formar govern a l'alcaldia de Barcelona, segons publica avui La Vanguardia, que hauria tingut accés a documents de la Comissió de Secrets Oficials. Segons el diari, el CNI va intervenir al telèfon de la persona que mediava entre Esquerra i Comuns per arribar a una possible coalició. El líder republicà a Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que tant socialistes com comuns assumeixin les seves responsabilitats. Ens ho explica Joan Ferrer.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Maragall ha denunciat que l'espionatge del CNI afecta la validació democràtica de les eleccions del 2019, en què Colau va ser escollida alcaldessa gràcies als vots del PSC i l'abstenció de Manuel Valls. El republicà ha afirmat que si ell fos Colau o Collboni s'ho pensaria dues vegades abans de seguir en els seus càrrecs, producte, diu, d'una manipulació democràtica explícita.
És pur i dur espionatge polític, no? Estem en una democràcia intervinguda. Es pretén que guanyar les eleccions pugui ser un delicte, però afecta molt greument, jo crec, la legitimitat en aquella.